El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
Passen 17 minuts de les 9 del matí, això és el Gall del Monestir, estan escoltant la Ràdio Pública de Sant Cugat, com sempre, dimecres, en companyia dels diferents representants dels partits polítics amb representació al ple municipal. Saludem tot seguit a l'Esther Salat de PDeCAT Demòcrates, molt bon dia.
Molt bon dia.
A la Lourdes Llorente de la CUP, molt bon dia.
Bon dia.
Al Sergio Blázquez de Ciutadans, molt bon dia.
Molt bon dia.
A l'Eric Gómez d'Esquerra Republicana Més, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Al Ramon Gutiérrez d'Iniciativa per Catalunya Verds.
Bon dia.
A la Sandra Tirado del Partit dels Socialistes, molt bon dia.
Bon dia.
I l'Álvaro Benejan del PP, molt bon dia també.
Molt bon dia.
El dia 1 d'aquest mes se celebrava 6 mesos de l'1 d'octubre. I el que els hi demanem en aquesta tertúlia, tot tornant de Setmana Santa, segurament han tingut temps de fer reflexió també de seguir els darrers esdeveniments en relació doncs, a tot aquest procés, i ens agradaria saber una mica amb la mirada posada a la perspectiva aquests 6 mesos després d'aquell dia, que les diferents formacions ens diguessin una mica quina situació hi veuen, sobretot insisteixo, traslladant-ho també a un nivell, a un debat local, perquè la veritat és que també transpua en aquest nivell, diguéssim, i volien saber una mica la valoració que en fan i en quin punt creuen que ens trobem. Comencem per la representant de PDeCAT Demòcrates.
Bé, jo en primer lloc potser la reflexió que cal fer és com hem pogut veure que la democràcia que suposadament hi havia en un estat de dret, en l'estat espanyol, doncs no és tal, i és el que hem viscut aquests 6 mesos, com llibertats de drets civils, drets fonamentals, i l'essència més pura de la democràcia, que és escoltar la veu del poble, doncs s'ha vist malmès, com les institucions s'han vist segrestades, i potser el punt més positiu que hem pogut veure és la internacionalització d'aquest fet, no? Realment posar en l'agenda de tots els governs i de tots els mitjans de premsa el que està succeint al nostre país i com ens està tractant l'estat espanyol.
És el torn ara de la Lourdes Llorente, de la CUP. Precisament també coneixem la setmana passada en aquest sentit que demanaven un ple extraordinari juntament amb Esquerra precisament per exigir l'alliberament dels presos polítics, entre cometes, i que d'alguna manera també és símptoma del que està passant i del posicionament de molts partits.
Sí, bueno, pensábamos que era necesaria una resposta de caràcter institucional i que... Qué mejor que el Pleno para mostrar esa respuesta. De todas formas, no deja de ser un Pleno de carácter simbólico en lo discursivo, porque el posicionamiento de los partidos y de los grupos políticos del Pleno está muy claro, ¿no? Y hace tiempo que se va explicando. Pero pensábamos que desde el municipalismo, cuando las demás instituciones están paralizadas o están en fallida por el propio concepto público que se tiene de ellas, era importante que desde el municipio se pudiera hacer esa respuesta. Entonces coincidimos un poco con el relato que se ha hecho desde el grupo del PDeCAT, la caída del paradigma del Estado democrático de derecho que tenemos en España, que nosotros es algo que desde los grupos más de la izquierda independentista se viene diciendo desde hace muchísimos años, coincidimos en esa visión, ¿no? Y también un poco, ahora somos observadores de cómo hay como un doble relato, un relato paralelo entre determinados grupos políticos, determinadas instituciones sobre lo que está ocurriendo en Cataluña y sobre el relato de los que lo vivimos desde primera mano y tenemos otro concepto, ¿no? Y es como si viviéramos en universos absolutamente paralelos, donde el golpe de Estado es querer votar, donde los fascistas son los que quieren votar, donde la violencia es ejercer resistencia pacífica o quemar un contenedor, donde quien ejerce la violencia es quien pone unas urnas, donde, o sea, es increíble, o sea, ese doble relato.
Entesos, Sergio Blázquez, de Ciutadans.
Sí, buenos días. Yo, francamente, no puedo estar más en desacuerdo. Yo, a nivel general, ya, digamos, si me abstraigo incluso de mi condición de político local, Yo creo que ninguno tenemos la verdad absoluta, ¿no? Eso soy. Siempre, digamos, en la vida creo que es un principio básico. Y a partir del 1 de octubre, yo creo que sí que hay un relato por parte del independentismo que es falso. Incluso en el Pleno hablábamos de que cuando yo puse un dato sobre la mesa, y es que España es uno de los países menos condenados por el Tribunal de Estrasburgo de Derechos Humanos, lo cual, digamos, no me alegra, porque creo que al final el número de condenas tiene que ser cero, pero lo puse encima de la mesa y ningún otro partido me lo rebatió. Y además, digamos, de lejos, quiero decir que hay muchísimos países, Francia, Alemania, etcétera, que están bastante más penalizados. Y lo que vosotros llamáis esa resistencia pasiva o el encarcelamiento de determinados presos, lo digo entre comillas presos políticos, porque en realidad son políticos presos, no dejan de ser personas que determinado día se saltaron a la torera todas las leyes que había, y evidentemente el incumplimiento de las leyes tiene que estar penalizado. Y casi, digamos, no te lo tomes a mal, Lourdes, pero tú, digamos, te diría, digamos, que por tu experiencia profesional, creo que la ley tiene cierto peso.
Sí, y no todo el incumplimiento se penaliza con prisión. Hay incumplimientos de carácter civil, hay incumplimientos de carácter político.
Sí, seguro, pero estos, digamos, estaban en el Código Penal.
No es cierto, organizar un referéndum no está en el Código Penal.
No está en el Código Penal, organizarlo, sí que lo está.
Se despenalizó después de penalizarlo exclusivamente para el tema Ibarretxe.
Sí que lo está, hubo, sabes, digamos, por parte de los tribunales.
No lo está, perdona. Precisamente yo que soy, me has recordado mi condición de abogada, y por eso te digo que no estoy.
O sea, no hubo posicionamientos por parte del Tribunal Supremo, etcétera, digamos. Muchísimos advertimientos a los políticos de que lo que estaban haciendo.
La desobediencia no está castigada con pena de prisión.
No está castigada. Bueno, o sea que, por ejemplo, el señor Puigdemont no hizo absolutamente ningún delito. O no hubo malversación de fondos públicos. Sí, te lo pregunto.
Pero no con pena de prisión, he dicho. No está castigada con pena de prisión, por tanto no deberían estar. Me pregunta por el tema de la desobediencia, y les pido que no tendría que estar en prisión por ese motivo.
Acaba. Entonces, esta sería una primera derivada, y luego una segunda derivada, que seguramente yo creo que en el fondo es la más interesante y la más triste. Es, digamos, la fractura social en la cual poco a poco, digamos, ha ido cayendo Cataluña, y esto, digamos, ha hecho que se vayan empresas, etcétera, pero incluso que haya un malestar ciudadano. Y entonces tenemos que volver, a mí me gustaría, digamos, dejarnos de bandos. La palabra bandos la odio, me parece, digamos, muy reprobable, me parece que no ayuda en absoluto, y tenemos que volver, o tener el espíritu de volver a los grandes consensos, y creo que hoy el independentismo no está en esa vía.
Eric Gómez, d'Esquerra Republicana.
Bé, l'1 d'octubre va ser una fita històrica en què la ciutadania de Catalunya, doncs, va demostrar que quan s'ho proposa, doncs, pot mobilitzar-se, i va exercir el dret a vot. Ara el que ens trobem, doncs, és amb un estat espanyol, amb unes institucions espanyoles, sobretot, que incapaces de fer front a la democràcia per vies democràtiques, per vies pacífiques, doncs s'ha tret la careta, doncs, feixista, la careta d'abans del 78, i ens trobem amb que ara ja sabem, doncs, quina és la garantia dels drets fonamentals de l'estat espanyol, dels drets civils, quina mena de separació poders existeix en aquest estat, i ens trobem amb que persones innocents que no han comès absolutament cap delicte i de les quals no pesa cap sentència sobre elles, estan a la presó de mesura cautelar, de manera cautelar, a centenars de quilòmetres de casa seva, per l'únic delicte de ser polítics, i sense cometes ni res. Tenim presos polítics, tenim persones a la presó a l'estat espanyol única i exclusivament per defensar les seves idees, i de fet se'ls exigeix que renunciïn a les seves idees per poder sortir al carrer, i d'això se'n pot dir molt poc, de separació de poders i de democràcia. Estem en un context en què la fractura social és no acceptar, doncs, la democràcia, no acceptar els drets civils, no reconèixer que no pot haver-hi cap mena de convivència si les persones poden acabar a la presó únic i exclusivament per expressar les seves idees, i en un context en què tenim...
I en un context...
Jo no t'interromp.
Bueno, és una tertúlia, no?
No, però encara no, estem en el posicionament inicial.
Bé, molt bé.
Deixem
acabar. I estem en un context en què tenim... persones a l'exili cercant doncs, aquella justícia que no han trobat a l'estat espanyol amb un context en què doncs, l'únic que ens queda ara mateix és esperar a que aquesta situació doncs, arribi al Tribunal Europeu de Drets Humans. Lamentablement encara passaran uns anys i ens temem que hi ha persones innocents que hauran de romandre a la presó més del que ens agradaria, perquè de fet no l'haurien d'haver trepitjat mai, i el Tribunal Europeu de Drets Humans entenem i esperem doncs que els hi doni la raó. Ara què ens queda? Ara el que hem de fer de forma ràpida és aixecar el 155, perquè també l'altra cara de la moneda, a banda de la judicial, ha sigut usurpar doncs, les institucions catalanes per part d'un partit polític que compta només amb 4 de 135 diputats. Aquesta és la democràcia espanyola, usurpar les institucions catalanes, i per tant el que cal és formar govern com més aviat millor per aixecar el 155 i garantir lo poc que ens queda a l'espera doncs, de no perdre de no perdre el que vam guanyar l'1 d'octubre.
Ramon Gutiérrez, Iniciativa per Catalunya Verds.
Bé, jo crec que ara potser farem un torn una mica diferent al que s'ha fet fins ara. S'ha demostrat, almenys nosaltres tenim la sensació que s'ha demostrat que el nostre posicionament, el que teníem comuns o Iniciativa abans de l'1 d'octubre, doncs el que ja dèiem doncs s'ha acabat complint, no? Sols amb la unilateralitat o amb les accions fetes d'esquenes al diàleg i a la negociació, doncs no anem enlloc. Calien i calen encara fronts amplis que reconstrueixin el catalanisme i que incloguin moltes més visions de les únicament independentistes, i creiem que sense aquesta amplitud de mires, doncs el que passa, perquè tampoc ho han dit, però una cosa que també ha passat en aquests 6 mesos és que hi ha hagut unes eleccions al Parlament i on Ciutadans doncs, ha sigut primera força. Per què? Doncs perquè sense aquesta construcció del catalanisme nosaltres creiem doncs, que propostes com la de Ciutadans, que estan nascudes per qüestionar el model d'inclusió i de benestar de la nostra societat, tenen el seu creixement. I alhora doncs, s'ha accentuat aquest caràcter repressiu de l'Estat o s'ha demostrat el que també dèiem, no? que l'Estat doncs, no es quedaria quiet davant de tot això, i ens trobem en una situació d'excepcionalitat, no? Ho han dit alguns companys, tenim persones polítics que estan a la presó. Nosaltres no considerem que se'ls hagi d'imputar delictes de rebel·lió, que de fet veiem doncs, fruit, que formen part d'un altre segle i d'un altre context, i evidentment tampoc defensem que se'ls hagi d'aplicar la presó preventiva, no? a aquestes persones. Per això, si és cert que demanem l'alliberament d'aquestes persones, des del punt de vista polític el que podem fer, sempre hem defensat també la separació de poders, però és veritat que des de la política podem fer posicionaments i podem demanar que se'ls alliberin, i alhora doncs, defensem que 6 mesos després anem molt tard, però igual que havíem de fer fa 6 i fa 7 mesos, el que hem d'estar fent és construint àmplies aliances de tots les visions polítiques, però també cíviques, socials, etc, que el que volem és superar el model actual, i ho volem fer des d'un punt de vista doncs, de construcció amb l'Estat i de construcció de futur pel nostre país.
Sandra Tirado, del PSC.
Hola, buenos días. Estos 6 meses son difíciles de valorar. Realmente han sucedido muchas cosas, pero no se ha podido avanzar. Tristemente estamos en la misma situación que hace 6 meses, como acabo de decir. No tenemos un presidente, y curiosamente Esther ha dicho, ¿no?, que ellos se sienten, que este sector independentista se siente muy, muy cómodo y muy contento por la internacionalización del conflicto. Bueno, en general os sentís conformes por la internacionalización, ¿no? No es exactamente las mismas palabras, pero más o menos has querido decir que es una del éxito de lo positivo, ¿no? Y yo pues no sé si realmente vemos diferentes noticias, diferentes informaciones, pero realmente internacionalmente no está bien visto el conflicto. Europa no os apoya otros países que realmente hayan puesto un visto positivo en esto. Luego, hablando sobre la sobre los presos, siempre hemos defendido que no estamos conformes por las decisiones judiciales, más no intervenimos en ellas, las tenemos absoluto respeto. Nos gustaría que no estuvieran presos, es cierto, Miquel Iceta lo ha repetido muchas veces y de hecho hemos tenido con el PSOE cierta tirantez en algún momento por decirlo, no lo decimos abiertamente, pero bien es cierto que también el juez tiene motivos para esta prisión, porque cada vez que pasa algo se fuga uno de ellos, si no estoy mal hay seis, ¿no?, fugados. Pues realmente no entramos a valorar que está bien, porque ya repito, es una decisión judicial que no queremos pisar este terreno, queremos respetarlo al máximo, pero sí que no lo vemos realmente una grave injusticia, porque a los hechos me remito, ¿no? Hay gente que está fugada. Luego, respecto a lo que viene en un futuro, lo que quisiéramos es que se estableciera una presidencia normal, viable, que no se propusieran candidatos que están judicializados, es lo que queremos realmente, y que se avance. No podemos seguir en el terreno de nosotros y vosotros, porque es que nosotros somos los mismos, es tu vecino de afuera, tu hermano, tu primo, y estamos todos juntos. La ley electoral también favorece mucho al independentismo. Entonces, ¿qué pasa? Pongámonos de acuerdo. Sí, es así. Es así, habría que hacer una modificación en la ley electoral. Y bueno, eso es otro tema, pero en realidad, o sea, ¿por qué no nos sentamos? ¿Por qué Ciudadanos tuvo una votación? ¿Será porque no somos mitad y mitad? ¿Será porque nos tenemos que poner de acuerdo de una vez para establecer realmente lo importante que es el gobierno, presupuestos y demás? Pues seguimos en esta línea, ¿no? Conciliación y puntos comunes, unir.
Doncs ara és el torn de l'Àlvaro Benesan, per cert, que la seva secció local ha demanat també que s'anuli la dació a l'AMI per part d'aquest ajuntament, després de veure també doncs, com el municipi de Terrassa se'n sortia doncs, d'aquesta...
Sí, però no ha sigut el veure que el municipi se'n sortia,
no, ho dic,
sinó que, quan hi ha hagut una sentència que diu que havia de sortir,
exacte,
perquè és il·legal.
No, nosaltres ho recull en el sentit que després, just quan...
Ho matitzo perquè tothom sàpiga el perquè de
les coses. En aquest cas, el jutge li donava la raó a Societat Civil Catalana i quedava anul·lat l'adhesió de Terrassa a l'AMI.
Que ja havien sortit, no?
Havien
o sigui,
sortit,
el municipi, com a... políticament, havia decidit sortir-se'n, no? Clar, jo crec que ja també tothom sabia que era la crònica d'una mort anunciada, no? Perquè aquella sentència, evidentment, era lògic que caigués en aquest sentit, no? Una matització també sobre el delicte de desobediència. Sí que té penes de prisió, de presó. Per tant, és un delicte amb totes les lletres, perquè tens penes de prisió, de presó o econòmiques. Segons s'estimi la gravetat del fet per part del jutge o jutgessa que coneixi del cas. Anomenar-los presos polítics. Bueno, jo crec que... O sigui, és a dir, a tothom que té aquestes mateixes idees per les quals estan a presó... Perdó, que tenen les persones que estan a presó avui dia... un és susceptible de ser empresonat? No. Evidentment que no, perquè si no hi hauria molt més gent a la presó que no hi està. No? I això és el mantra que repeteixen totes les persones que des del sector independentista d'aquesta societat que avui dia està partida en dos, van repetint matxaconament per fer-ho veritat, per intentar fer-ho veritat. Però no serà veritat. Perquè aquestes persones, a part de tenir aquestes idees, que poden tenir les que vulguin, sempre que siguin legals... Sí, clar. Si no professor,
jo faig la llei i que les idees sempre
no,
que siguin legals.
No,
està
no,
molt bé.
No és això. Evidentment que no és això. Però bueno, em fa molta gràcia. No és el que acabo de dir. O sigui, tu no pots tenir la idea de fer qualsevol cosa il·legal perquè és il·legal.
I tant que pots tenir la idea.
Sí, mentre...
pots tenir,
sí però
pots
no...
tenir la idea que vulguis.
Pots tenir la idea, però no pots portar-ho a la pràctica. No?
Vale. Bueno, no sé, vostès que han intentat il·legalitzar perquè ets en el passat, han tancat diaris, per això ja ho sabem.
Jo el que et dic, si et passa pel cap idees de robar, per exemple, millor que no
la idea.
Sí, però millor que no la posis en pràctica.
Però Álvaro, tu sabes que la desobediència civil así no, pero no, vital pero, para
sí, pero
para,
no, pero la, no,
para ganar
pero no
derechos
creo que
civiles
poner,
básicos.
Que sí, pero,
la ley y retando,
pero no me hables de derechos humanos, por favor.
Sí,
no me
humanos,
hables de derechos humanos.
Totalmente
sí,
de derechos
pero
humanos.
Que es que aquí en este caso no estamos hablando para nada de derechos humanos.
Estamos hablando de derechos civiles y de democracia, ya no parlem d'independència.
Derechos civiles
y democracia.
Sí, los derechos civiles te los inventas tú.
No, no.
Tú
no,
dices
están,
lo que son los derechos civiles.
Los tratados,
vale, pues ya está. Pues hasta los derechos civiles son lo que son, no lo que a ti te gustaría.
No, no, perdona, el que segur que sí, no són és tenir gent tancada a la presó.
Acabo. Intento acabar mi... Intento acabar, sí. Para no querer que te interrumpan...
Primera ronda de...
Cierto, a mí me da igual, ¿eh? Ya me puedo interrumpir las veces
sí,
que quiera, que yo contesto.
Ahora acepta bien la tertulia.
Prisión, o sea, estas personas han cometido unos hechos, han hecho acciones... que en el Código Penal, en el nuestro, se interpretan como delito. Sí, por ejemplo, la desobediencia.
¿Y la rebelión?
También.
¿Con violencia? ¿Cuándo has visto tú una acción de violencia?
Yo, Lourdes, lo que te puedo decir, es... Espera, lo que te puedo decir es...
Físicas,
lo que te puedo decir...
No,
me estás hablando de... ¿Hablamos de Puigdemont o de todos en general? Porque tú has metido a todos en el mismo saco.
Hitler,
para
no,
ti todos son presos políticos. Ahora hablamos solo de Puigdemont, porque entonces nos centramos en Puigdemont.
Un ejemplo.
Vale. Un ejemplo, no. Es que, claro, cada uno tiene su tipificación y cada uno está acusado de delitos diferentes. ¿Vale?
No, cada uno de delitos diferentes no.
Sí, porque los Jordis no están acusados de rebelión.
No cada uno, o sea, hay varios acusados de varias cosas.
Vale, por eso, que cada uno tiene lo suyo. Y son cosas diferentes. Y hay que distinguir y cada uno, y en cada delito tienes las razones por las cuales a alguien se le acusa de ese delito. No, no todos es en general. Entonces, ¿han de estar o no en prisión preventiva? ¿Vale? Es una duda. Es una duda que hasta yo tengo. ¿Vale? Es una duda que hasta yo tengo. Pero claro, es que para poder dilucidar para mí personalmente este tema, yo tendría que ver cuáles son las circunstancias del caso. Y no me he leído yo todos los expedientes de todas
estas
cosas.
¿Sin leer los expedientes?
¿Vale?
¿Tienen que estar en prisión preventiva en Extremera o en Alcalá Meco?
Me da igual dónde estén.
A ti,
claro,
Yo creo que el criterio de fuga ha quedado más que probado, ¿no?
Un momento.
Si estuviera en prisión preventiva en Cataluña también.
Yo creo que el criterio... Un segundo. Dejarme acabar. Yo creo que el criterio es...
Sí, sí, están
en las prisiones, están en las prisiones en las que se encuentran... cerca de los juzgados que les tienen
que juzgar.
Es que
no es el criterio.
Vale. Bueno, es el criterio que se está utilizando.
Ya, claro.
¿Es ilegal? ¿Eso es ilegal?
Álvaro,
no, no es ilegal. Y acabo.
Va. Sí,
la internacionalització del procés. Clar, per les persones independentistes, això està molt bé. I ara mateix, com ho ha expressat l'Ester, doncs, denota que estan contentíssims que això tingui una repercussió internacional perquè és el que volen, perquè per aconseguir les fins que ells volen. Però clar, pels interessos generals de tots, és tot el contrari.
Per l'economia.
Anem a la segona intervenció, però l'Ester abans ha intervingut menys i comencem per ella, si voleu, amenitzem la tertúlia de manera més oberta.
Reprenc això que també ara posava damunt la taula l'Àlvaro sobre la internacionalització. Quan jo he comentat que la internacionalització era un aspecte positiu, ho deia en la línia de que s'ha pogut posar en evidència la manca de democràcia, la manca de separació de poders, la vulneració de drets civils i fonamentals que està exercint l'Estat, no? I jo crec que cada vegada està més clar que no pot actuar doncs, com ho hagués fet fa 40 o 50 anys, amb total impunitat, i la mostra doncs, és el que està passant a Bèlgica i que confiem que també passi a Alemanya, no? Que els delictes que s'imputen doncs, no són els mateixos que reconeixen altres països. I jo ara, mentre parlàveu, no?, em llegia aquest... El cartell que presideix aquest estudi, l'estudi Ramon Barnils, que diu Sant Cugat, la catalanitat i les llibertats, el més important és repreguntar. Jo crec que ara mateix la societat, la majoria de la societat civil catalana està fent això, està repreguntant per què l'Estat no és capaç d'assolir un consens, per què no és capaç de respectar els drets, perquè no és capaç
no.
De...
No som capaços ningú.
Però és que no és majoria.
No sempre és l'Estat.
No és capaç
no és la majoria.
De... I és incomprensible, no?, que el que està fent l'Estat espanyol d'empresonar i el que està fent la societat catalana és això,
no
qüestionar...
No estan presonant.
Bueno, el que es repregunta precisament la gran majoria de societat catalana és precisament si hi ha separació de poders,
Una parte.
Sí, sí.
La gran majoria.
Una parte.
Bueno,
una per favor,
part.
Mira, per repetir les mentides no se van a convertir en verdades.
Per mi és una gran majoria.
Atribuir-ho sempre que és una del poble de Catalunya.
Sí, és igual. Sí, però les dades canten.
Per favor,
persones sempre que estan repreguntant i que tenen tot el dret, persones que han votat i han tret una majoria parlamentària i això es reflecteix en una majoria civil, estan qüestionant el paper que fa l'Estat d'exercir la força de l'Estat, no? Aquesta manera de fer d'apisonadora que està fent l'Estat espanyol.
Lourdes i Sergio.
A ver, yo quiero decir una cosa. España es un, también es un mantra que se está viendo. Es el país menos condenado, etcétera. Voy a entrar en datos. Se ha de comparar las condenas de España con las peticiones que se hacen al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Se han de poner las circunstancias. ¿Desde cuándo está el Estado español suscrito a la convención, etcétera? Es decir, España será el país menos, menos condenado de una forma relativa en función de las peticiones que hay. No es cierto, por tanto, que España sea el Estado. No, en términos relativos no lo es.
O sea, que en el pleno, los datos de 2017.
No existe, ni ha existido nunca en España desde la Constitución. Se ha estado legislando a través de decretos leyes. Se ejerce un control absolutamente por parte del legislativo y del ejecutivo del Poder Judicial. Cuando ha habido sentencias que no gustan, se han otorgado indultos y la gente ha salido de prisión. Por tanto,
eso, por eso hay personas políticas del PP en
de poderes no ha existido como tal.
Porque se controla.
En España. Hablamos de la Esther decía que confía en las resoluciones de Europa. Nosotros no confiamos en las resoluciones de las instituciones europeas. No es cierto que Europa no nos apoye. Europa no son solo las instituciones, Europa también es su gente y basta con viajar un poquito para detectar otras sensibilidades. Y yo, por último, quisiera acabar con una simbología. Si tú tienes un semáforo rojo y una persona se lo salta, esa persona está incumpliendo una norma de tráfico. Si dos personas se lo saltan, se están incumpliendo una norma de tráfico. Si 2.200.000 personas se lo saltan, el semáforo quizá no tendría que estar allí.
Sergio.
Bueno, pongo en duda lo de los 2.200.000. Bueno, lo que ha comentado sobre todo Esther Salat, yo creo que lo ha comentado ella y hay que atribuírselo a ella porque habla de la internacionalización del conflicto, que yo creo que es cierta, que es un hecho, es decir, digamos, el conflicto ha cogido dimensiones internacionales y creo que es un hecho que hay que poner encima de la mesa y es objetivo. Ahora bien, la represión de la que ella habla solamente cabe atribuírsela a Esther Salat porque el resto de países de la Unión Europea, ahora un momento si me dejáis concluir, el resto de países de la Unión Europea, sus portavoces, que al fin y al cabo son sus presidentes, ninguno se ha puesto de parte de Cataluña. Y luego también dejo encima de la mesa yo respetaré lo que diga el juez alemán o lo que diga Alemania. ¿Lo vais a respetar vosotros? ¿O también vais a acusar a Alemania de ser un país antidemocrático, fascista, represor el día en que salga la sentencia? Se lo digo, por ejemplo, a la señora Salat, ¿no? A Esther, o sea, ¿lo vas a respetar? ¿O también, digamos, ese día considerarás que Europa no es democrática o que Alemania no es democrática? Yo lo respetaré. Me gustaría escuchar lo que piensas tú. Y luego, ya para concluir, el 155 no habrá sido tan malo, porque desde luego, en este caso, Junts per Catalunya, Esquerra, etcétera, que han tenido la posibilidad, incluso la CUP, han tenido la posibilidad de formar gobierno, que creo que es lo que habría que hacer, dejando de lado de que la ley electoral es injusta, pues no tenéis ningún tipo de prisa en formar gobierno y acabar con el 155. Tan malo no será, al 99,99% de la población catalana realmente no le ha afectado el 155. Entonces, dejad ya de... Bueno, para mí no lo es, porque, digamos, poca prisa tenéis en acabar con el 155. Tal qual, és tal qual. I si quieres me lo rebates.
Eric i Ramon.
Jo no puc evitar que quan sento el 155 tan malo no serà, em sona aquella frase de, bueno, con Franco no estábamos tan mal, eh? Jo ho sento, però és el primer que m'ha...
Doncs cap pressa tens per acabar amb el
155.
Digues el que digues, acabarà sent un fascista.
Pressa tota i...
Cap. No se separava, no? La mataba i per què no se separava?
Pressa tota. El que passa és que va haver-hi unes eleccions el 21 de desembre...
Ciutadans.
Unes eleccions on la llista més votada, el concepte de guanyar és molt relatiu, sí. va ser Ciutadans, en què l'independentisme doncs és majoritari a la cambra catalana i també és majoritari en vots.
Fals.
No, fals no. L'unionisme té menys vots que l'independentisme.
Però en el Parlament.
No, 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 i en vots també.
Majoria parlamentària, però no majoria social.
Només hi ha dues posicions en aquest país, Eric.
Sí, perquè tu estàs agafant...
És majoritària, perquè en realitat no ho és. Hi ha una altra que encara és
més majoritària. Estàs agafant els vots d'Iniciativa.
I està decaient.
El que he dit jo és cert.
Per repetir-les...
Deixem acabar, l'Eric.
Però en tot cas, es van presentar una sèrie de persones que foren elegides diputades. Una sèrie de persones que no estan inhabilitades, que es van poder presentar a les eleccions, que un cop són elegides diputades, fins a aquest retrocés de drets civils i de drets democràtics, comptaven amb unes prerrogatives parlamentàries, tenien immunitat, tenien inviolabilitat, no podien ser detingudes, excepte flagrant delicte, vol dir que l'estiguis cometent en aquell moment i que t'enxampin mentre l'estàs cometent, coses que s'han aplicat, de fet, a diputats del PP i s'ha hagut de votar fins i tot en el Congrés i en el Senat per tal que es poguessin jutjar, i per tant ens trobem en una situació en què Puigdemont hauria de poder venir tranquil·lament des d'on sigui i arribar al Parlament i no hauria de poder ser detingut fins i tot si se li imputen delictes per l'únic fet que és diputat. I això, de fet, ha vingut sent així aquí i a totes les democràcies consolidades. El que passa és que ara ens hem carregat les prerrogatives parlamentàries, hem dit que, bueno, que hi ha diputats de primera i diputats de segona i que un cop elegit, doncs, bueno, resulta que podem investir a Puigdemont, podem investir a Sánchez, podem investir en funció del que vulguin. I, per tant, evidentment, la dificultat per elegir un president és complicada. Jo estic convençut que ens posarem d'acord, però lamentablement hem d'assumir amb unes limitacions inacceptables amb una democràcia. I és que ara mateix els diputats electes no tenen les mateixes condicions ni els mateixos drets que tindrien en qualsevol estat democràtic. I és intolerable que persones que han estat elegides per la ciutadania no puguin ni tan sols trepitjar al Parlament perquè... un jutge o un fiscal reclamen que no puguin anar-hi. I per tant, parlar de que no hi ha hagut retrocés democràtic quan ens trobem amb que hi ha parlamentaris que no poden exercir de parlamentaris, jo crec que no es correspon.
Ramon i Sandra.
Jo crec que hi ha un element... No és que ho cregui, n'estic segur, estic convençut, perquè a més ho hem parlat més d'una vegada en aquesta taula, que ningú es pot otorgar el títol de majoria. I estic molt cansat de que això passi, però molt. Perquè en una democràcia parlamentària podem parlar d'una majoria de diputats, que és la meitat més 1, i ara mateix ningú la té al Parlament, una majoria absoluta, però a nivell civil no podem parlar de majories, perquè la gent canvia d'opinions, perquè la societat en la que vivim és una societat fluida, perquè passen moltes coses. Llavors, otorgar-se això... ho trobo molt arriscat. Jo puc creure que existeix una majoria, però no m'atorgaré el lideratge d'aquesta majoria ni atorgaré que jo formo part d'aquesta majoria. I jo crec que en el nostre país, i repeteixo, crec, hi ha una majoria de persones que qüestionen el model actual, i això crec que en podem estar d'acord, que demanen el dret a l'autodeterminació, perquè en moltíssimes enquestes que s'han fet podem reconèixer que hi ha un 80% de la nostra població que defensa el fet de fer un referèndum, que està en contra de la repressió. Això també crec, perquè evidentment aquí no hi ha hagut cap enquesta, que la nostra societat està majoritàriament en contra de la repressió i que està en contra de que judicialitzi un conflicte polític, i això també és una opinió meva. Jo l'1 d'octubre em vaig mobilitzar, l'1 d'octubre vaig anar al PAP 3, vaig passar allà la nit, vaig votar, etc. I jo estic molt fart de que se m'insulti quan vaig a concentracions a la plaça de la Vila en defensa dels presos polítics, o sigui, en contra de que siguin presos, i em sento doncs, a persones de l'ANC que agafen el micro i diuen doncs, que els no independentistes som l'enemic, o que no formem part de la societat catalana. No, això m'ho he sentit. O es llegeixen manifestos signats per institucions on es diu que hem guanyat dues eleccions. Jo no he guanyat cap elecció a nivell de Parlament de Catalunya. O es diu que hem de fer el president que la majoria ha decidit. Bueno, és que jo formo part d'aquesta majoria que està en contra de la repressió, que no vol persones... polítiques en presó preventiva que estan contra de que se'ls imputi delictes de sedició o de rebel·lió, i en canvi se m'inclou en una majoria que per mi no existeix.
Sandra Tirado.
Bueno, pues yo solamente quería hacer un maestis y es referente a la violencia que hubo el 1 de octubre. Nunca hemos desconocido, siempre hemos estado a favor de la pacificación y Miquel Iceta fue uno de los primeros que salió a condenarla. Pero me gustaría también que se hablara de la violencia que se ejerció el 27 de mayo, donde se hubo los desalojos, donde salieron los comunes y del movimiento este 11M, que fue una violencia tremendamente brutal. Y yo no he visto o no sé cuál es el color del lazo que se lleva para eso, ¿no? Tampoco he visto la violencia.
Perdón, has dicho el 27 de mayo.
Perdona, 27 de mayo. Vale. Del 27 de mayo, el desalojo de la gente que estaba concentrada en la Plaza Cataluña, en diferentes plazas.
Ah, vale, vale, vale.
¿Vale?
Perdona.
Que nadie se ha quejado.
No, digo que fue absolutamente violento y que. Y he dicho que no se puede utilizar el 1 de octubre para fines políticos. Si vamos a condenar, pues condenemos todo, ¿no? Condenemos los recortes de la Generalidad, condenemos los recortes en salud, en educación, o sea, condenemos una serie de cosas, ¿no? Solamente llevemos un lacito por unos hechos que queremos que son favorables para una cierta parte de la población. ¿Por qué no se habla en general de lo que pasa en Cataluña? Y segundo, ya para terminar, me parece que es un acto de responsabilidad que nos corresponde sentarnos a todos, independientemente de lo que dice Ramón, lo encuentro muy lógico, independiente de las mayorías, porque es que no existen, a dialogar y a presentar una presidencia que sea viable, que sea válida y que por favor nos saque de esto. ¿O es que queremos ir a unas elecciones? ¿Qué coste económico tienen las elecciones? Si no estoy mal, creo que 22 millones, una brutalidad. O sea, me parece que no estamos en condición de tener más elecciones, que tenemos que salir adelante, consenso y pacto.
Álvaro Benesam.
Jo crec que estan molt, molt malament les coses quan una persona que, com el Ramon, que ha assistit a aquestes...
Tampoc m'agrada que m'incloguin en una altra majoria que no és aquesta.
No. Espera't un moment i ho veuràs. Però que mal estan les coses en el sector independentista quan una persona que està o que acudeix a una manifestació en contra dels presos polítics, encara que no compartir poder els idearis independentistes o les idees independentistes, se sent insultada. Què és el que has dit tu?
Em sento insultat moltes vegades quan parlen els membres del govern espanyol.
Sí, molt bé, però no amb una concentració aquí segurament, o perquè no hi has anat, no ho sé.
Altres concentracions segurament no va, ja.
Sí. Sí. Puede ser, però bueno, de moment no s'ha sentit insultat. Què és el que... Però clar, la qüestió és que està bastant... És a dir, jo crec que el sector independentista és excloent de tot lo demés. Ja està. O sigui, és a dir, no té en compte que hi ha una part de la població que és molt àmplia, que no,
imagina't
que no és independentista.
A l'altre sector, perquè es parla de dos blocs, que
l'altre sector,
jo que no formo part del bloc independentista i que tampoc formo part de l'altre, quan es convoca una concentració en contra de les persones polítiques hi vaig, i quan es convoca una concentració de societat civil catalana no hi vaig. Imagina't com d'excloent és l'altre.
No, és que segurament jo dic una cosa, segurament és perquè no has sentit el que es diu.
No, perquè hi va la Falange.
Però què dius?
I sí que s'ha sentit el que dic perquè ho passa a TV3 en directe.
Això de que hi va la Falange...
TV3 no és gaire...
És a dir,
igual que... Ramon,
no hi va la Falange.
Hi ha una demagogia impressionant.
Ramon, perdona.
No hi va la Falange.
Aquí jo crec que tenim un debat. Jo crec que tenim un debat. Si voleu que fem una cosa.
Una cosa. Havíem deixat acabar l'Àlvaro.
Societat Civil Catalana, no.
Vale que interrompais, però tampoc deixar-me hablar, no? O sigui, és a dir, si tu vas a una concentració de Societat Civil Catalana, que aquí a Sant Cugat n'hi ha molt poques, jo crec que no hi ha concentracions, hi ha reunions. Vale?
Bueno,
ojo,
ni va haver
a l'Autònoma, el que han fet són els joves de Societat Civil Catalana.
Sí, niños, jóvenes, joves, y abuelos,
sí, que fan una carpa informativa, però no hi ha concentracions pròpiament dites. A menys que hi hagi un atac prèviament i tal, i llavors fan una protesta. Però no hi ha gent de la Falange. I si hi ha gent de la Falange, són aquesta gent, que jo no sé qui són aquests de la Falange, però que arriben allà i es presenten allà i punto. Però ningú els ha convidat. ¿Vale? Uh-huh. O sigui, no barregis les coses. Però sí, és veritat que des de l'any...
Que el senyor Valls o el senyor Borrell són falangistes.
O els niños, o la gent que va...
Home. Perdona. No, a veure, un moment, és que m'heu interpretat. És evident que la Falange no forma part de l'organització de societat civil catalana.
Entonces,
vale,
no lo comentes, comentes, por favor.
No, lo que he comentado
es que eso
esto,
genera un debate innecesario.
No, no, Ramon, no, no, si em deixes que... 20 segons, jo mai descalificaré...
No, si
per un segon, mai desqualificaré... Perdona, mai desqualificaré una concentració, per exemple, de l'11 de setembre, que sigui independentista, que és pacífica, segur, perquè vagin quatre gilipolles, diguem-ho així, a rebentar-la. Jo no ho faré. No ho faig.
Ja, però és que no hi van. Jo el que desqualifico no és la... No desqualifico la concentració de societat civil catalana, dic... El que venia a dir era que hi ha un sector d'aquest conflicte que encara m'exclou més i que encara em crida menys a la participació que al sector independentista.
Però és perquè no convoques amb les idees, ja està. Però no,
i tampoc convoco amb les idees independentistes.
Però allà no insulta ningú.
En un 3 i no res arribarem a l'hora en punt de les 10 del matí. Senyores i senyors, eleccions a la vista de Catalunya i, afegeixo, espanyoles, perquè si el PP, per exemple, no tira endavant els pressupostos, de moment el PNB està enrocat i el PC, el PSOE, tampoc li vol deixar aquells 5 diputats aleatoris que deien ahir. Sí o no? Ràpidament, perquè no podem...
Jo crec que ni unes ni altres.
Ni unes ni altres. Estàs salat.
Jo entenc que es poden mantenir pressupostos prorrogats, no? Si no estic equivocada. I tant de bo puguem investir president quan abans i que puguem tornar a la normalitat aquí a Catalunya.
Eric Gómez.
Jo estic convençut que a Catalunya tenim 2 mesos i ens posarem d'acord, com sempre, i a nivell espanyol molt em temo que si no hi ha pressupostos doncs tiraran de decret llei, com han fet sempre, a banda de la pròrroga, aprovaran tot el que diuen que és improbable via decret llei.
Ramon Gutiérrez.
No, és el mateix, és que no. Jo crec que no ens hem de parar a debatre sobre si hem de tenir eleccions o no. Jo crec que les eleccions les hem de tenir quan toca i la ciutadania ha de poder tenir... també té dret a tenir govern y a tener gestores, ¿no?
Lourdes Llorente.
Bueno, yo también creo que es un debate adelantado y quizá no es el momento de tenerlo, pero de todas formas, si los políticos no son capaces de tirar adelante, tampoco hay que tener miedo a las urnas.
Se han retirado.
Bueno, yo creo que ni unas ni otras y tienen que ponerse de acuerdo porque es una responsabilidad de nuestros políticos llegar a acuerdos, porque para eso es la política, ¿no? Llegar a acuerdos. Y espero y deseo, por el bien de las instituciones, que tengamos próximamente una normalidad legislativa y política.
Y Sergio Blázquez.
Mi porra es ni elecciones en Cataluña ni tampoco en el para el gobierno de España.
Doncs 6 mesos de l'1 d'octubre que hem volgut aquí debatre en companyia dels diferents representants de les formacions polítiques al ple de Sant Cugat. Gràcies a tots per haver-nos acompanyat.
Gràcies. Molt bé, gràcies a tu, gràcies a vosaltres.
Tornem de seguida amb la Carme Rebet i l'equip del Sant Quatre Fons.